Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Benvinguts, oients de Ràdio Silenci, al programa 7 llunes màgiques. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu del viatge per explorar el destí i desvelar alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos cap a les 7 llunes màgiques.
Les 7 llunes. Amb Susana Setllunes.
Molt bona nit. Benvinguts al programa 56 de les 7 llunes màgiques. Avui, un nou viatge de la nau cap a mons màgics i fantàstics. Un programa especial per a grans i petits que esperem us agradi i aprengueu coses noves tots els que ens escolteu. Et parla Set Llunes i el control d'aquesta nau radiofònica amb la que viatjarem avui. I tenim el nostre tècnic de so de Ràdio Silenci, el comandant Marc Carol, i a la seva mà dreta l'Edgar Colomer, el nostre copilot en pràctiques, que ens faran viatjar entre les llegendes, els contes i qui sap si també per la realitat. Però sobretot faran que ens puguis escoltar perfectament. Com et deia, avui ets en un programa especial per adults i per menuts, però ens pots escoltar cada setmana en directe els dimarts a Ràdio Silenci, la que sona a la Garriga, des de la web www.radiosilenci.cat, on trobaràs els programes anteriors a l'apartat de programes a la carta, i a la meva web a lesetllunes.iespana.es, on podràs triar i remenar, escoltar-los i descarregar-los, a més de subscriure't al nostre podcast i rebre el primer cada setmana. I els divendres a les 12 del vespre ens escoltaràs a www.onacudinenca.cat. Vols saber cap a on ens porta la nau avui? Doncs la primera parada del viatge d'aquest vespre serà com cada setmana per saber quines novetats interessants podem llegir a la secció Agenda Literària, on Violant Muñoz ens recomana noves publicacions de la revista digital Culturalia. Llibres que pots guanyar i rebre a casa gratuïtament només per enviar-nos en un missatge o carta les teves dades, nom i direcció, correu electrònic i telèfon, que en seguida t'ho explicarem. Com que estem a la setmana de la comunicació, en la que us convidem a tots a venir a participar i veure els programes en directe, l'exposició a Can Raspall de la història des dels seus inicis d'aquesta ràdio, amb fotografies i records, diferents esdeveniments cada dia a la biblioteca i d'altres llocs, fins i tot una pel·lícula al cinema Alhambra, jo, per no fer por a ningú amb algunes de les històries reals paranormals que de vegades expliquem aquí al programa, he triat les fades com a tema del programa especial d'avui perquè ens poguessin escoltar tots els oients de totes les edats, ja que els més grans, els no tant i els més menuts, sempre en un moment o altre hem pensat en si de debò existeixen o van existir, com ens diuen moltes llegendes catalanes, que són just una forma de comunicació. Comunicació verbal o escrita, tradicionalment passada de generació en generació. Així que us parlaré d'uns éssers femenins, de vegades alades i sovint molt boniques, que per aquí a Catalunya s'havien vist i se'n van crear moltes llegendes, que encara avui en dia són en boca dels més grans. Dins la mitologia han estat sempre una part de la màgia de la vida de moltes cultures. I escolteu l'explicació que donaré també a les tres noietes de la Garriga que ens han escrit el programa. Doncs fan unes preguntes molt interessants, són quatre, perdó. I per finalitzar el programa, l'Amado Martínez, escriptora i investigadora de temes i llocs amb successos paranormals o especials d'alguna mena, em va fer arribar un conte d'una fada que va escriure ella mateixa, inspirada en una amiga seva. Però ho deixo en l'aire i no ho descobreixo res més per ara. Millor que escoltis i opinis tu mateix d'aquí una estoneta. Esperem que per ser dimarts i 13 la sort no ens abandoni i ens escoltis perfectament. Puja el volum de la ràdio o de l'ordinador, doncs ja comença les 7 llunes màgiques. Comencem la primera secció del programa, l'Agenda Literària, on cada setmana ens recomana una publicació Violant Muñoz. Llibre que pots guanyar i rebre a casa gratuïtament, només per enviar-nos les teves dades personals, com t'explicava abans. El teu nom i cognoms, la teva direcció postal, el correu electrònic i el telèfon per posar-nos en contacte amb tu, si resultes guanyador del llibre d'aquest mes. Ho has d'enviar al correu electrònic del programa amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat, o en una carta dirigida a Ràdio Silenci i a aquest programa, les 7 llunes màgiques, a la següent direcció: carrer Banys, número 8, 1-10, tercer pis de les Galeries, codi postal 08530 de la Garriga. I només per enviar les teves dades podràs rebre gratuïtament a casa un dels llibres dels que parlarem aquest mes amb la Violant. Molt bona nit, Violant. Benvinguda un cop més, encantada de tornar-te a escoltar.
Buenas noches, Susana. Un placer compartir un dia más de vuestro ciclo lunar.
El placer és nuestro. Avui, com ja t'he comentat, comença la setmana de la comunicació aquí a la Garriga, on els oients poden venir a veure els programes en directe, participar en diferents esdeveniments i visitar, entre d'altres, l'exposició de ràdios antigues i de la història de la Ràdio Silenci, a Can Raspall, una casa modernista, patrimoni nacional del poble. Justament per això, avui ens escolten els nostres oients adults, habituals, i esperem que molts de nous, però també els garriguencs més menuts, pel que sé que ens has preparat unes ressenyes molt especials, és així?
Sí, en esta ocasión y dada la proximidad de Sant Jordi, el Dia del Libro, y por la temática del programa de hoy, más que una reseña he preparado varias recomendaciones según la edad del lector. A un público infantil lo introduciría dentro de la magia y el misterio de la mano de un gran clásico, Lewis Carroll, y su Alicia en el País de las Maravillas, sin olvidar su menos conocida Alicia a través del espejo. El primero de ellos, escrito en 1865, es un clásico de la literatura. Popularizado por las decenas de versiones que de él se han hecho, el relato que el reverendo Charles Dodgson, verdadero nombre de Lewis Carroll, escribiera para la niña Alicia Little, de 10 años, es un delicioso entramado de situaciones verosímiles y absurdas, metamorfosis insólitas de seres y ambientes, juegos con el lenguaje y con la lógica y asociaciones oníricas que hacen de él un libro inolvidable. Recomiendo su lectura de padres a hijos, previa visita a la versión cinematográfica de Tim Burton, igualmente recomendable. El segundo viene a ser la continuación de este, pero en él los juegos de palabras, las parodias, cultas y los recursos literarios son llevados al extremo, tal vez no indicado para un primer lector no demasiado docto en comprensión lectora. El relato está planteado como un juego de ajedrez, en el que Alicia de peón se convierte en reina. Una buenísima propuesta de regalo es la edición conjunta de ambos títulos presentada por Alianza Editorial en su colección El Libro de Bolsillo, presentadas en un estuche cofre.
Prenem nota. Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, que si dic la veritat, aquest segon em sembla que no l'he llegit encara. I quin altre ens recomanaries per si ja el tenen o ja l'han llegit els oients?
Para este mismo público infantil podemos citar la obra firmada por Joana Bonet e ilustrada por Jordi Lavanda, La Fada Paca, en el que descubriremos el universo perfecto de las hadas, pero también el deseo de una de ellas de convertirse en una niña normal. En el País de las Hadas no hace frío ni calor, el tiempo pasa siempre igual y el poder de la magia es tan grande que todo el mundo parece feliz. Nunca hay peleas ni lloros, todo es ordenado y siempre nuevo, reinando una paz que maravillaría a cualquier humano. Pero entre todas las hadas hay una diferente, que aborrece el pastel de cosquillas, el silencio y el orden, suspira por ir a la escuela, comer patatas chips y jugar a la pelota. Publicada por la editorial Estrella Polar, hará las delicias de cualquier niña. La editorial Molino nos presenta un libro a la antigua usanza que recopila la sabiduría y el caleidoscópico folclore de países lejanos, en su título Cuentos de Hadas del Mundo, con ilustraciones de Sara Manzano. Porque existe un lugar en el imaginario colectivo donde habitan las hadas, esos seres etéreos y mágicos capaces de conceder deseos y tender una mano a caminantes. Por último, destacar la colección propuesta por Bruño de El Hada Lili, donde se recupera la tradición de la ilustración clásica, incluyendo una amplia gama de tonos pastel e incrustaciones de purpurina o collage.
Fada Paca, de Joan Bonet, i uns preciosos dibuixos de Jordi Lambada. La banda, perdó. Cuentos de hades del mundo per conèixer tot el món de les fades. I el Hada Lili, ens dius, amb il·lustracions precioses, un collage i amb purpurina. A més d'Alicia en el País de les Meravilles o Alicia en el, a través de l'espejo, per als més menuts. I els que ja han crescut una mica més, què els recomanes, Violant?
Para un público más adolescente, me inclinaría por títulos como El misterio de las hadas, de Arthur Conan Doyle. Esta obra parte de testimonios de personas que las han visto, clarividentes o bien niños. Al concluir su estudio, la documentación previa al manuscrito, una misteriosa carta llega a su domicilio. Le lleva la noticia de que en Cottingley unas niñas han tomado unas fotografías a unas hadas y a unos duendes. Ante la estupefacción, su comunicante, que no es sino un destacado miembro de la Sociedad Teosófica, le asegura que las imágenes, al parecer, no tienen truco. Creo que a fecha de hoy todavía se han dado por originales. Varios expertos en fotografía las han estudiado y ni los más renombrados han encontrado el más pequeño somo de falsificación o de montaje. A partir de estos hechos arranca la redacción del presente libro, un pequeño clásico sobre las hadas y los gnomos del siglo XX, a la vez que un libro lleno de misterio y escrito con una enorme candidez. Descubriremos la vinculación de los elfos y las hadas en el arte de la mano de Sara Bosch Llavería, con su título Elfos y hadas en la literatura y el arte. Recomendado para personas interesadas en el mundo férico, sobre todo en las numerosas pinturas inglesas del siglo XIX, inspiradas en el universo élfico. Y también para interesados en un amplio repaso a la literatura sobre las costumbres y naturaleza de los seres del pequeño pueblo. Sin olvidarnos de la propuesta de Jesús Calleja, publicada por EDAF y titulado Hadas, el espíritu femenino de la naturaleza. Aquí tenemos una buena oportunidad de explorar el territorio de las hadas de la península ibérica, las Baleares o las Canarias. Podremos hacerlo de la mano de un buen texto escrito por un autor español que viene acompañado de bellos dibujos en colores y que recorre la geografía ibérica, repasando las leyendas y creencias locales sobre estos espíritus femeninos de la naturaleza. La verdad es que cuando se mira el tema más de cerca, uno tiene la impresión de que las hadas hispanas no son tan diferentes a las célticas o las galesas. Pero por lo menos ya podemos entrar en contacto con zonas geográficas y leyendas que no son más próximas y leer nombres más familiares, como las lamias, las anjanas, las xanas, las mouras, las ayalgas, alojes, las encantadas o las janas.
Ya lo creo. El misterio de las hadas, de Arthur Conan Doyle. Testimonios que las han visto. Elfos y hadas en la literatura y el arte, de Sara Bosch Llavería. Y Hadas, el espíritu femenino de la naturaleza, de Jesús Callejo. Per conèixer les fades del nostre país. Aquest és molt interessant, eh? I ara sí, per als més grans, quines recomanacions fas, Violant?
Si somos adultos y queremos saber más del tema, podemos devorar la saga El universo férico de Edward Brassain. Podemos descubrir otros personajes del fantasy universal como las ondinas. Si las hadas y los elfos habitan entre las flores de los prados, danzando alegre y colaborando en el crecimiento de las plantas y los árboles, hallamos a sirenas y ondinas en los mares y los arrecifes, en manantiales y en los lagos. Son las mujeres de agua, espíritus femeninos relacionados con leyendas de amores y tragedias, seres invisibles que pueblan las leyendas del imaginario colectivo popular desde la Edad Media y de tiempos de griegos y romanos. Son mujeres bellas, con largas y doradas cabelleras que peinan a la luz de la luna, de un torso desnudo fascinador y con una cola de pez en el lugar de danzantes extremidades. Enamoradizas, seductoras y llenas de encanto, también tienen fama de seres fatales y se las relaciona con hundimientos de barcos y amores imposibles. O bien, podemos adentrarnos en la realidad diaimónica de Patrick Harpur. Nos encontramos ante un intento de dar explicación o forma a la alteridad o al mundo de las apariciones, de las visiones, de los encuentros con espíritus, ovnis, hadas, dioses o daimones. Ante la opción de intentar tomarse literalmente esos encuentros como acontecimientos puramente físicos o de, permitirme la expresión, ridicularizarlos, sugiriendo que esas entidades son meras proyecciones de nuestro inconsciente personal. El autor se nos remite al concepto de Jung de inconsciente colectivo, el más arcaico de Anima Mundi, para intentar dar un marco de encaje a estos encuentros, a estas apariciones.
Així que quedem que El universo feérico de Edward Brassey i Realitat daimònica de Patrick Harpur són per nosaltres els més grans. Moltes gràcies, Violant, per totes aquestes recomanacions i ara, ja que no té ningú excusa per no saber quin llibre regalar aquest Sant Jordi i si els volem adquirir podem entrar a la web de la revista Culturalia, subscriure'ns i rebre regals a més, com la guanyadora d'aquest mes del llibre que regales, només per enviar les seves dades dels oients. I en aquest cas l'afortunada és Sandra Ninada de la Garriga, oi?
Sí, ella misma. Y la verdad es que precisamente he hablado con ella para que me diera su dirección completa, cosa que en ocasiones no llega bien con los emails que nos envían, y ya hemos dicho que recibirá a finales de semana el libro.
Molt bé. Petonets màgics, i fins la setmana que ve o l'altra, doncs crec que en el pròxim programa tindrem una sorpreseta, però encara no avancem res.
No, 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 aún no avancemos nada, que cada vez que hago planes salen como salen.
Eso mismo.
Con la intriga y con mis conocidos y reconocidos besos de canela, si es que hay realmente alguien al otro lado de las ondas. Cosa que me encantaría comprobar recibiendo cientos de mails para participar en el concurso mensual del programa.
Pues esperemos que empiecen a escribir ahora mismo. Petonets màgics, i fins la setmana que ve, doncs.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego. Recorda que trobaràs tots els llibres que ens ressenya i recomana la Violant cada setmana a la revista digital Culturalia, a la web www.revistaculturalia.biz. Vols un llibre per passar l'abril entretingut prenent el sol? O potser per descansar al sofà? Per seure tota sota un plataner del passeig ben distret? Agafa llapis i paper i apunta. Ens has d'enviar el teu nom i cognoms, el teu telèfon, la teva direcció postal i el teu correu electrònic a l'email del programa lesetllunes@radiosilenci.cat amb el 7 en número. O una carta al correu postal de Radio Silenci, carrer Banys número 8, Guionet 10, al tercer pis de les Galeries, amb el codi postal 08530 de la Garriga. Tan fàcil com això, i obtindràs un llibre gratuït per gaudir de la lectura per gentilesa de Culturalia i la Violant Muñoz. Ja he parlat aquí al programa algun cops de les fades, però avui tinc més cosetes per explicar-vos. Les fades són éssers reals considerats mitològics o fantàstics a causa de les llegendes i contes que les han anomenat. Són esperits de la natura que cuiden l'equilibri d'aquesta. El seu nom, del llatí fata, significa destí. I diuen que són la transposició de les moires gregues, unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir-ne el futur. La seva aparença és sovint i comunament de noies joves amb ales, potser menudes, amb una gran bellesa i amb molt bon cor. Un esperit protector, vestit amb pètals de flors o amb robes daurades, blaves o dels tons de la natura, verds i marrons, de vegades fins i tot amb una vareta màgica a la mà. Les fades es poden tornar invisibles quan elles ho volen i algunes han arribat a parlar amb els humans. El que més els agrada és la música, especialment el so de les flautes i de les arpes. Ballen a la llum de la lluna amb danses encisadores d'una gran bellesa. Diuen que no suen i que en comptes d'això desprenen una pols per les ales, la pols màgica de fada, que si te la tires per damunt i penses coses boniques et permetrà volar. Doncs tenen poders màgics i saben fer diferents encanteris. La seva vida és sense obligacions, tot el dia de lleure. Tenen grans virtuts i són molt delicades, susceptibles, polides i una mica geloses. No són dolentes del tot, però tampoc bones totalment. I com que són petitones, no els hi caben dos sentiments alhora. Les cultures que més en parlen, més vegades les han vist o han jugat amb elles, són nòrdiques. Són la cultura britànica, la sueca, la xinesa i fins i tot la catalana. Però tot i que tantes cultures en parlen, no hi ha encara una classificació concreta, però sí alguns tractats que les classifiquen en quatre grups. Les fades blanques, que viuen en boscos a prop de castells i poblacions petites i que tenen grans virtuts. Les fades verdes, que són les més fortes i les que tenen més contacte amb fenòmens naturals com el vent i que podrem reconèixer pel seu color verd i perquè es desplacen com flotant per l'aire. Llavors també hi ha les dríades, que són cantaires, i que diuen que els seus murmuris es confonen amb el soroll que fa el vent quan bufa entre les fulles dels arbres on elles viuen. Les dríades estableixen un vincle des del seu naixement amb un arbre específic. Originàriament, a la cultura druídica celta, és un roure aquest arbre. Igual que en les altres ninfes, les dríades gaudien d'una vida sobrenaturalment llarga, Però si el seu arbre es moria, elles corrien la mateixa sort. Per aquesta raó, les dríades i els déus castigaven els mortals que feien mal als arbres, sense oferir abans un tribut a les nimfes. I per últim, les fades de mà blanca, les més boniques de totes, però també les més difícils de veure. Les llegendes expliquen d'aquestes fades de mà blanca que les persones que les han arribat a veure han embogit a causa de la seva bellesa sense igual. Haig de dir que hi ha uns altres grups classificats, com les sirenes, que són fades del mar, les fades de les coves, que es diuen làmies, les nimfes, que són les fades dels rius i llacs, i les naiades, que pertanyen als boscos com les dríades. Les làmies es troben en grups, especialment a les coves del bosc i dels rius. Són com dones, de proporcions normals, però incorporant-hi part d'un animal, com les garres d'un ocell o la cua d'un peix, com les sirenes. Durant el Renaixement se les representava amb cos de serp i cap i pits de dona. De vegades s'emparellen amb humans i tenen fills, però en cap cas poden casar-se. El seu hàbitat és el bosc i la muntanya, i allà on se't pot percebre els seus grups, majorment de nit. Les moires o parques són tres germanes, i cada una té un paper rellevant en els tres punts clau de la vida de les persones: el naixement, la durada de la vida i el moment de la mort. Sovint són representades com les teixidores del fil de la vida. Cloto, la germana menor, presencia els naixements i en el moment que neix una persona comença a teixir el fil de la vida d'aquesta. Llavors, l'Àquesis, l'encarregada de decidir la durada de la vida de l'individu, teixeix el fil fins que als anys que vol que visqui l'home o la dona. I finalment, l'última germana, Atropos, la germana més gran, major, talla el fil de la vida amb les seves tisores d'or en el moment de la mort. Les nimfes són les fades dels rius i dels llacs, i les fades del mar són unes de les més conegudes, les sirenes. Les naiades són nimfes que personifiquen l'aigua de brolladors, llacs i fonts, filles del déu del riu on aporten les seves aigües. Se'ls atribuïen propietats curatives bevent o banyant-se en les seves aigües, encara que en alguns casos el bany o el simple fet de veure-les es considerava un sacrilegi que comportava les represàlies de les naiades. De les ondines o sirenes tots n'hem sentit a parlar, o les hem vist en pel·lícules de dibuixos o de pirates, que segons diuen no són tan boniques com ens les pinten. L'ondina o sirena és un ésser mitològic amb cos de dona i cua de peix, i les primeres que es van veure diuen que tenien aparença de mig ocells o rèptils. La primera menció a la sirena és la història assíria de Targatis, que es va transformar per amor. Aquesta connotació amorosa i de seducció acompanya la majoria de representacions d'aquesta fada o nimfa aquàtica. Així doncs, veure sirenes era signe de mala sort per als mariners, que podien naufragar o perdre's a l'immens mar per no poder tornar a casa. Encara que, contràriament, també s'havia assenyalat com un auguri de bona sort, ja que la sirena podia concedir un desig o guarir una malaltia. Bellesa i perill és, doncs, una constant en alguns mites sobre la dona, dels quals la sirena en seria un exemple. El fet de tenir escates estava associada al pecat, especialment a la luxúria, durant l'edat mitjana, i per això apareixien en nombrosos capitells al costat de serps i peixos. Escoltem una miqueta de publicitat i torno de seguida per respondre un missatge que heu enviat unes joves oyentes al correu del programa lessetllunes@radiosilenci.cat amb unes preguntetes, i parlarem també de les fades catalanes. Fins ara.
Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Els rius es desborden. Les aigües es contaminen. Els camps s'assequen. Les collites es perden. Les persones passen fam. El planeta està trucant. Torna-li la trucada. 902 40 0707. Mans Unides contra la fam, defensa la Terra.
Mans Unides. Gràcies per col·laborar.
Radiolocal.cat.
Per conèixer les emissores més properes. Per tenir a l'abast les ràdios online. Per estar al dia de l'actualitat de la ràdio de proximitat.
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya t'ofereix www.radiolocal.cat, la web de la ràdio de proximitat. Radiolocal.cat.
Perquè t'agrada la ràdio.
Si no tens TDT, la teva tele té els dies comptats, perquè al març s'acaba la televisió analògica. No t'esperis més. Connecta't a la TDT. Informa-te'n a www.tdt.cat o trucant al 012. Generalitat de Catalunya. Per la televisió digital, som-hi.
Ets Eurofan? Plores cada nit des que saps que Carmele Marchante no va a Eurovisió? Saps qui és el millor presentador?
Voy a acompañar a quien salga esta noche en la retransmisión en Os.
Algo muy bonito.
Vols saber-ho tot sobre Eurovisió? Escolta, cada dijous a les 9 del vespre,
La Garriga Zero Point,
amb David Amores. El programa que et durà fins a Oslo 2010.
Gracias a Televisión Española.
107.4 de la FM. Ràdio Silenci.
La Maria, la Xaima, la Carla i l'Ariana d'aquí de la Garriga m'han demanat si podia explicar-los on viuen les fades, com trobar-les, si n'hi ha a Catalunya, i un munt de dubtes que intentaré resoldre una miqueta ara mateix i que els vull comentar que podran trobar en un dels nostres programes anteriors a la web setllunes.iespana.es molta més informació d'un altre programa anterior. A la mitologia catalana, les fades es caracteritzen per estar sempre a prop de l'aigua, vivint en gorges i estanys. Moralment són neutres, com una força de la natura, i en les rondalles ajuden el protagonista de la història amb pistes i encanteris. Si s'arriben a casar amb algun humà, ho han de mantenir en secret tota la vida. Segons la seva màgia i contrada, reben un nom o altre. Aquí a Catalunya se les anomena Aloja, Goja, Dona d'Aigua, Paitida i Encantada, entre d'altres. Aquestes fades catalanes prenen forma de velles donzelles d'ulls blaus o verd maragda. Duen llargues cabelleres daurades amb tons d'aram que brillen als raigs del sol o a la llum de la lluna, a vegades amb llargues trenes que els arriben fins als peus. Les nostres dones d'aigua catalanes van nues o amb tuls transparents volàtils, atrapats a les velles formes del seu cos. Altres vegades se les ha vist amb túniques blanques o d'or empalidit. Són semblants a les dones humanes, però la seva natura és menys corpòria i poden aparèixer i desaparèixer en un moment. Són joves i no hi ha temps que les faci envellir. I encara que són mortals, arriben a viure més enllà de 1.000 anys. Hi ha qui assegura haver vist fades alades com papallones o espiadimonis. Són fades amb un cos cobert per una llum daurada, tornassolada i transparent. Les seves ales són transparents i es mouen amb gran rapidesa. Es diu que les fades no necessàriament han d'utilitzar les ales per volar, ja que com els follets posseeixen poders i poden fer-ho per si soles. Elles mengen i beuen aliments preparats per elles mateixes i les pots trobar amagades en un salze, entre les fulles en els jardins, entre les roses, espiant amb un gran somriure. I és evident que quan somriu és que et veu. L'aigua és l'element de la curació del psíquic i de l'amor. L'aigua és amor per elles i les purifica i neteja. Representa la tardor i el crepuscle. A sota dels llacs i mars hi ha immenses ciutats i regnes de nimfes i follets d'aigua. Els esperits habitants de l'aigua o fades de l'aigua poden trobar-se en qualsevol lloc on es trobi aquest element en llibertat i pur, com els rius, els estanys, cascades, mars, pous o fonts. Aquestes fades aquàtiques s'estimen sobretot les aigües movibles, és a dir, aquelles que poden provocar onatge, que es belluguen. Per aquest motiu, sempre s'ha cregut que el món de les fades, o la seva terra secreta, es troba darrere la cortina d'una cascada. Dins del grup de les fades d'aigua, trobem la dama del llac. Ja he comentat que moltes fades tenen el seu hàbitat en els llacs, però aquesta en particular té una peculiar característica, i és que el llac és imaginari. En un clar del bosc, on decideix instal·lar-se, construeix la seva llar màgica, que és de per si gairebé transparent, de parets cristallines. I aquesta dama, per no ser vista ni detectada pels humans, crea una il·lusió òptica sobre l'herba, simulant un llac d'aigües pures i tranquil·les. Les xanes són petites dames que viuen a les fonts i surten a la superfície només per les nits. I només hi estan segures, segures que no hi ha intrusos a prop. Renten les seves lleugeres vestidures amb l'aigua en la que viuen i la posen a assecar sota la freda llum de la lluna. Aquestes robes solen ser vels, encara que els afortunats que han aconseguit veure alguna d'aquestes dames han manifestat que van nues. Els silfes són esperits que comparteixen dos dels elements, ja que viuen tant en l'aire com en l'aigua. A la raça del silfa trobem els guallots, que són el gènere masculí, i a les arien, que són el gènere femení. Aquests éssers són totalment ingràvids i estan compostos en la seva totalitat per aire i llum. Provenen de la mitologia grega. A les fades de l'aire els agrada la primavera i aparèixer a l'alba. Són les més grans en alçada, de color groc, i radien energia. Controlen els vents de l'aire i també els canals invisibles per nosaltres, que corresponen als vents que hi ha en l'aigua. L'aire, que es controla i produeix una tempesta, causa estralls, no només per nosaltres, sinó també per a les fades que treballen. Les filles són una mena d'esperit aeri que només és vist per la persona a la qual protegeixen, el qual és considerat el seu familiar. Pertanyen a l'àmplia mitologia nòrdica i assenyalen el camí del Valhalla, on romandrà al costat de l'àlam del seu protegit, fins que aquesta es senti confortada amb la seva nova situació. Es creu que són originàries d'Islàndia i, segons diuen, cada vegada que un nen islandès neixi mentre s'escolti un grall, serà especial i que tindrà durant tota la seva vida la companyia de les fades, una presència coneguda per Filger. Malgrat els seus bons propòsits, tenen una característica molt inquietant que apareix en el moment de la seva revelació envers el seu protegit, i és que li revelen com a últim do el tipus de mort que tindran, i això es veurà en l'aspecte del Filger. Si aquest Filger apareix maltractat o ferit, significarà una mort dolorosa o tràgica. En canvi, un vell i radiant Filger es diu que la mort serà afable, pacífica, sense dolor o pena. Les fades de foc tenen el control absolut del foc. Treballen durant les tempestes orientant els raigs que es produeixen. El seu element és tant de la creació com de la destrucció. Així com destrueix arbres, dona nova vida que pot créixer en el seu lloc. Aquestes fades són de color vermell, els agrada l'estació d'estiu i apareixen al migdia. Com a cada fada de foc, tenim les limiades. Se les descriu com petites esferes de llum, sense cos. Són molt conegudes pels humans, ja que els agrada deixar-se veure sovint. També hi ha les fades de dits de llum. La seva fesonomia és com la dels nens de 8 o 9 anys d'edat, molt primes i baixetes, i a la punta dels seus dits es troba una luminescència molt clara, que s'intensifica quan troben una cosa que els atrau molt, i llavors sembla que un petit núvol d'estrelles brilli en cada un dels seus dits. Les salamandres són, sense dubte, les fades més respectades, poderoses i valorades pels mags i bruixots. Les oriundes d'Ibèria i Àsia eren en un principi animals aquàtics. Però farà uns 3.000 anys, a l'Orient Mitjà, els egipcis i després els jueus van manifestar l'arquetip de la salamandra en la seva versió astral com l'element del sud. I la seva figura seria la representació de l'element foc. Aquesta elecció, sense dubte, es va deure a l'habilitat d'aquests éssers per sobreviure en llocs desèrtics i cremats pel sol. I amb la seva capacitat de semblar una petita flama, d'aquesta manera la salamandra va ingressar per dret propi a les cerimònies religioses i místiques de l'antiguitat. Aquestes fades també són conegudes per Flama del Mag i Guardianes del Sud. I després d'acabar el seu període terrestre, es transforma en ferrallis, que treballen com a mestres, en espiretes, que són els que executen, en raros, la màxima categoria, o en hierros, els que elaboren els plans executar. Les fades de mar controlen les aigües del mar, sobretot quan hi ha tempestes, ja que sense el seu treball l'efecte de l'aigua a les costes seria devastador. Presten gran ajuda a l'home, sobretot a alta mar. No es confonen amb les sirenes, perquè aquestes fades mesuren al voltant de 5 centímetres. Romanen un any en pla físic i 100 anys en pla astral. Treballen en grups. I quan formen parella poden intercanviar els seus poders. La seva energia és receptiva, són d'estació de tardor i apareixen al crepuscle. La terra és el més dens de tots els elements, aigua, foc, aire i terra. Representa l'hivern i la nit. L'element terra està habitat per les dames verdes, els follets, els gnoms i els trolls, predominant la coloració verda i l'energia receptiva. Entre les fades de terra tenim les alceides. Són les nimfes o fades que habiten en les floretes, en les flors. Genèricament, totes les fades que habiten en les flors són conegudes per l'amor i afició d'aquests éssers pels colors i els perfums amb els que ens regala la mare natura. A més, la seva beguda preferida és el nèctar que produeixen certes plantes. També entre les fades de terra hi ha les dames verdes, boniques noies que simbolitzen les forces naturals de la terra. Gairebé ja no se les pot distingir, ja que degut a la seva constant associació amb el vent, s'han anat tornant cada vegada més etèries. Igual que les anteriors, resideixen als boscos, encara que també se les ha vist en prats o fins i tot en zones desèrtiques, o habitant castells de vidre, corall o gel. Són posseïdores d'una gran bellesa i sempre van vestides de verd. Les fades o dames verdes es caracteritzen per la seva bondat i per ser les més antigues que van habitar el planeta. Poden ser imponents o petites, però els seus poders són increïbles i dominen la natura. Aganip és el nom d'una font i també de la ninfa associada amb ella a la mitologia grega. Filla del riu Terres, la font d'Aganip és a prop del peu de l'Helicó, a Tèspies, Beòcia. Vaja, noms, m'estic equivocant en tots, però bueno, suposo que m'entendreu. Es deia que fou creada pels cascos del cavall Pegàs i que estava relacionada amb les muses com font d'inspiració poètica. Calipso, que en grec antic significa la que dissimula, és, segons algunes fonts, una oceanida, que segons Homer era una ninfa filla d'Atlas i Preoide, que vivia a la part occidental de la Mediterrània. Calisto fou una heroïna que es va posar al servei d'Artemis com a ninfa caçadora. Zeus s'enamorà i, per obtindre-la, adoptà la figura d'Artemis. D'aquesta unió va néixer Arcas. Fou transformada en ossa per Artemis, com a càstig per no haver guardat el vot de castedat. Més endavant, puja al cel, i ara és l'ossa major. Equidna era una monstruosa ninfa, una dragona a vegades anomenada Draikina, Delfin, la mare de tots els monstres importants de la mitologia grega, junt a Tifó. Tenia el rostre d'una dona vella, de temibles ulls foscos, però amb una cua de serp, d'una víbora. Vivia en una cova a Sicília. Quan ella i Tifó van atacar l'Olimp, Zeus els va guanyar, però els va permetre seguir vivint. Lotis, una ninfa que va ser assetjada diverses vegades per Priap, però ella sempre se n'escapava. Un dia, quan el déu gairebé l'havia assolida, pregà l'ajuda dels immortals, que la transformaren en la planta anomenada Lotus. Siringa era una naiada de l'Arcàdia a qui agradava caçar Marc. El déu Pan la va trobar un dia quan baixava del turó del Liceu i es va enamorar d'ella. Va començar a perseguir-la fins que la ninfa es va llançar al riu Ladó. Allà, acorralada, va demanar ajuda a les seves germanes les ninfes, qui, commogudes, la van convertir en un canyar. Quan Pan va arribar, només va poder abraçar les canyes gronxades pel vent. La remor que produïen li va agradar tant que va decidir construir un nou instrument musical amb elles. Així es va crear la siringa, anomenada així en record de la ninfa, que en català també s'anomena flabiol de canons o flauta de Pan. Segons la mitologia grega, Tetis és una de les nereides més conegudes per ser la mare d'Aquil·les, l'heroi que va lluitar a la guerra de Troia. Compte a no confondre aquesta ninfa amb la titani de Tetis, deessa marina primordial. Però el personatge més concret i conegut de totes les fades és la fada madrina. Madrina i fadrina, que tots coneixem per ser el personatge típic de contes tradicionals, com la Ventafocs o la Bella Dorment, on canvia amb la seva màgia la sort del protagonista del conte. Diuen que la fada madrina o padrina apareix per revelar una realitat oculta, concedir un do o un desig, o fins i tot transformar determinats objectes. La seva presència és esporàdica, desencalla la trama i llavors desapareix. Però la fada més estimada per tots els menuts és la fada de les dents, que els hi canvia les dents de llet quan els cauen per un petit obsequi o una petita quantitat de diners. Aquesta és una tradició molt antiga dels vikings, i a molts llocs d'Europa existeix la mateixa tradició canviant la fada de les dents per un petit ratolinet o per l'angelet. A Catalunya, però, tenim dues altres opcions, on triem per als més petits de la casa: el follet de les dents o l'angelet de les dents. Si aneu pel bosc i trobeu una zona circular on apareixen marcades les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta, sabreu que allà és on fan les seves festes nocturnes les fades, i ja sabreu on anar-les a buscar o espiar. Aquests llocs s'anomenen anells de fada i poden mesurar fins a 60 metres de diàmetres. I si et situes just allà, al mig d'aquest anell de fada que has trobat, si formules un desig en una nit de lluna plena, se't farà realitat. Però tingues en compte de no entrar-hi quan les fades encara hi són dins. Doncs estaràs obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar, fins a l'esgotament més profund. Si això passés, l'única forma de sortir-ne seria que un altre humà t'estiri cap a fora d'aquest cercle amb força, mantenint sempre un peu fora d'aquest cercle o anell de fada. Si aquesta persona rellisqués i entrés completament dins de l'anell de fada, també quedaria captiva a ballar tota la nit amb tu. El País de les Fades és un regne on les fades captiven els humans amb la seva música o veu, com les sirenes. Aquells que han estat temptats a trobar-les diuen que es perden en el temps i que quan tornen als anys han passat d'una revolada. També diuen que si tens el propòsit de trobar-les, rara vegada ho aconseguiràs, ja que, com diu la llegenda, només es poden trobar per casualitat. Existeix una mena de convocatòria per cridar-les, però abans cal estar molt segur de voler-les tenir. Doncs s'ha de saber que són molt sensibles i poden ofendre's amb gran facilitat. Quan colpegem les portes del món de les fades, per molta fe i entusiasme que hi posem, no vol dir que s'obriran immediatament. Nosaltres serem posats a prova i analitzats, no només per la nostra naturalesa i bon humor, sinó també pels nostres propòsits de puresa. Moltes vegades les fades els posen una barrera en el camí als humans. Quan estiguin segures de que nosaltres som bones persones i no els hi farem mal, ens deixaran unir a elles. Però a vegades, senzillament, no ens volen allà. No vagis darrere de les fades, ja que, com t'acabo d'explicar, és difícil trobar-les. I has d'estar segur que les vols al teu costat. Si tu no veus fades, no et preocupis, perquè elles et trobaran. Per últim, comentar que durant l'hivern les fades dormen tal com ho fan les seves plantes i arbres. Si volem, les fades poden passar l'hivern a casa nostra. Només hem de tenir molta paciència i podran ser meravelloses amigues tant dels grans com dels nens. Doncs els hi agraden els nens petits. Una curiositat és que les fades i follets són uns bons baròmetres per saber les vibracions de casa nostra, perquè si hi ha energia negativa, se n'aniran. Sorprenentment, hi ha casos reals atestiguats amb fades, experiències viscudes amb elles i fins i tot fotografies que capten les seves imatges o lluminàries, com ens explicava abans també la Violana en els seus llibres. També es va trobar el 1935 a Irlanda una sabateta diminuta de la mida d'un didal de cosir, que suposa que si no era d'una fada seria d'un follet o d'un gnom. En ocasions, quan veieu els animals, els gats o els gossos que es queden miolant o bordant a un punt fixe del no-res, que vosaltres no hi veieu res, fixeu-vos-hi bé. Doncs llavors diuen que tenen un sisè sentit i us podran ajudar a trobar aquestes fades. Espero haver-vos aclarit una mica els vostres dubtes i les preguntes que ens enviàveu al correu del programa, l'Ariana, la Xaima, la Carla i la Maria. I a partir d'aquí podreu començar la vostra pròpia investigació en el malivern mateix aquí a la Garriga, si voleu, sobre aquests éssers que diuen que existeixen en la vida real o que potser sí que van existir temps enrere, però se saben amagar molt bé. I, jovenetes, teniu els vostres números per al sorteig del programa, només per haver-nos escrit. El 23 per l'Ariana, el 24 per la Carla, el 25 per la Xema i el 26 per la Maria. Així que seguiu atentes, doncs d'aquí uns quants programes sabrem els guanyadors. I ja sabeu que podeu tornar-nos a escriure quan vulgueu, demanant-nos el que voleu sentir, el que voleu que us expliquem, al correu del programa, lesetllunes@radiosilenci.cat. I ara, per acabar, us explicaré un conte de fades per grans i petits. Un conte d'una fada anomenada Insòmnia, escrit per l'escriptora i investigadora de fets paranormals, enigmes i misteris, Mado Martínez, qui m'ha donat permís per traduir-lo al català i poder-lo explicar avui aquí al programa. És escrit, doncs, per Mado Martínez, especialment per i pensat en Encar Mirabell Nadal. Em demanava, i ho faig encantada, que digués que el va escriure pensant en ella i que a ella està dedicat. Així que, per tots els oients, i especialment per Encar, Insòmnia, conte negre de les blanques. Insòmnia era una sílfida que no podia dormir. No volia. Tenia massa son. Pel dia anava passejant pel bosc amb la seva cistella, plena de paraules. Repartia vocals i frases als seus amics, als arbres, als esquirols, als follets i als ossos rentadors. S'havia sentit sola molt de temps. Tan sola, tan sola, tan sola, tan trista, tan trista, tan trista, que Insòmnia havia fet de la llàgrima una amistat i s'havia enamorat de la seva pròpia tristesa. Un dia, Insòmnia va conèixer algú al bosc. Va ser una nit de lluna creixent de somnis. Es tractava d'una sílfida amb ales de libèl·lula tan transparents i delicades que ningú podia veure-les. Però Insòmnia sí podia veure-les, perquè ella volava amb unes altres ales iguals. Mai no havia conegut a una altra sílfida i només veure-la es va adonar de quan l'havia trobat a faltar. L'enyorava fins i tot abans d'haver-la conegut. «On has estat tot aquest temps?», li va preguntar Insòmnia. «Sola, a casa meva». Insòmnia li va regalar les estrelles de la nit perquè mai més estigués sola a casa seva. Es van prendre de la mà i van volar, solcant les copes dels arbres, besant els llavis del vent. per fi, els contes negres de les blanques que elles havien escrit al llarg de la seva vida tenien sentit. Badallaven, no com la vella dorment que esperava el petó del príncep blau, sinó com dues flors salvatges, narcòtiques i narcolèptiques. Insòmnia no es duia bé amb la vella dorment. Qui vol que la desperti? Ella preferia que la dormissin. Tampoc li agradava despertar ningú. Ella preferia dormir dolçament al seu sílfide mentre li acariciava els cabells. Van dormir molt. L'hora de despertar-se mai seria un problema. Això li agradava molt a Insòmnia. Els fats del bosc van reclamar la presència de les sílfides. Hi havia algunes coses encara per fer en el bosc: conjurar pluges, encantar cirerers i entrar en raons amb la lluna. No podrien volar juntes perquè estarien en extrems oposats al bosc. Es van posar molt tristos perquè s'havien estat buscant tant de temps i ara, que per fi s'havien reconegut, havien de separar-se. Però Insòmnia no tenia por, perquè sabia que tornaria a volar amb la seva sílfida un altre dia. Conjuraria pluges, encantaria cirerers i entraria a raons amb la lluna. Abans de tres sols negres, tornaré per tu. Es va vestir de nena per escriure aquest conte a la seva sílfida. Va mirar la seva cistella i aquestes eren les darreres paraules que li quedaven. S'havia quedat buida. Guardiana de les seves paraules, reservava els tresors del seu cor per la nit. Després d'haver passat el dia sembrant les paraules, brillaven en el fons de la cistella només paraules màgiques de llum que llançava al cel estrellat per compondre un missatge que el seu sílfide pogués llegir. Aquestes eren, sí, les paraules últimes, les últimes paraules que li quedaven. S'havia quedat buida. Insòmnia no podia dormir. No volia. Tenia massa son. Es va seure en una pedra de la nit a esperar. Potser algú llançaria paraules brillants com lluernes de llum a l'aire, dibuixant al cel un missatge per ella. I allà es va quedar, amb la seva cistella buida, anhelant paraules. Insòmnia, conte negre de les blanques, d'Amado Martínez, escrit especialment per a, i pensant en Edgar Mirabel Nadal, a qui va dedicat. Un petonet per les dues i espero que us hagi agradat molt a tots. Sorteig màgic de les 6 llunes màgiques té un premi molt especial per als oients que ens escriviu. El teu mapa astral natal personal, és a dir, el dibuix de la carta astral perquè la puguis emmarcar si vols, més una mica d'informació de la teva personalitat i la vida en general del guanyador del sorteig. I dos premis més, dos premis que seran una sessió de Reiki i una consulta de tarot. Així que triarem 3 guanyadors d'entre tots els missatges que rebem. Si encara no tens el teu número del nostre sorteig màgic de diferents formes, el pots aconseguir. Ens pots enviar els teus somnis repetitius, premonitoris, els que t'han sobtat d'alguna forma, o fins i tot aquells als que no els hi trobes ni caps ni peus, i te l'interpretarem per saber què et vol dir el teu subconscient mentre dorms i somies. A la secció del programa, què et diuen els somnis? Ho farà la nostra experta de ses illes, a Patrícia, si ens l'envies amb tots els detalls que recordis. I si creus que no somies o que mai no recordes el que has somiat, també seria un tema molt interessant per parlar-ne. Així que per aconseguir el teu número de participació del sorteig, ens pots enviar, com dèiem, el teu somni, la teva opinió del programa, la teva experiència paranormal o extrasensorial, o la teva vivència especial o espiritual, perquè l'escoltin els que també n'han viscudes, com dic sempre, i no s'atreveixen a explicar-nos-ho fins que escolten la teva i se'ls hi passa la vergonya. Ens pots dir també quan, com o on vas veure un omni o un fantasma. I també ens pots comentar si has llegit algun dels llibres dels que parlem a la secció Agenda Literària, o enviar-nos les teves dades per guanyar el llibre del mes i rebre la casa gratuïtament gràcies a la Violant Muñoz. En fi, tot el que ens vulguis dir de qualsevol tema dels que hem parlat o del que t'agradaria que parléssim. També ens pots donar la teva opinió de com t'han anat les prediccions dels horòscops del mes, o dels consells i rituals que vaig dient perquè practiqueu la màgia a casa. I ja, només per escriure'ns o enviar-nos alguna coseta d'aquestes que us acabo de comentar, ja entraràs a formar part directament del sorteig amb el teu número per al sorteig. Tan fàcil com això. Ens dius el que ens vols comentar i ja tens la teva participació i possibilitat de guanyar la teva catastral natal personal, una consulta al tarot o la sessió de Reiki per a qualsevol problema o dolor físic, psíquic, mental o espiritual. Fes-ho ara. Envia el teu missatge al correu electrònic amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat, o la teva carta al correu postal del programa a Radio Silenci, dirigint la carta al programa Les 7 Llunes Màgiques, al carrer Banys, número 8, guionet 10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. I si no resultes guanyador, però de totes formes vols la teva carta astral natal personal, ja saps que la pots regalar o pots demanar la teva, però me la pots encarregar. I trobaràs les teves posicions planetàries del moment en què vas néixer, sabràs el teu ascendent astrològic i com influeix en el teu caràcter i en el teu signe de l'horòscop, la teva descripció personal per conèixer a tu molt millor, a tu mateix, i d'un munt de situacions específiques de la teva vida que t'ajudaran a trobar el teu camí o estar bé amb tu i amb els altres. Per poder-te-la fer, recorda que fa falta la data i l'hora exacta del naixement, que la podràs trobar al jutjat de pau on van ser inscrit pels pares quan vas néixer, demanant la teva partida de naixement literal. Recorda, partida de naixement literal. I recordeu que si voleu un llibre gratuït sobre aquests temes ocults que tant us agraden als protagonistes oients d'aquest programa, només ens heu d'enviar les vostres dades personals i entrareu en aquest altre concurs de l'agenda literària, entre totes les dades que ens envieu els habitants de les 7 llunes màgiques, com ens anomena la Violant Muñoz. El viatge d'avui arriba al seu final, però mentre esperes el pròxim programa podràs trobar-me en el Facebook com a 7 Llunes o els tres grups següents: les 7 Llunes Màgiques, el grup de Ràdio Silenci i el d'Ona Codinenca. També pots tornar a escoltar aquest programa a l'apartat Programes de la Carta de la web de Ràdio Silenci, www.radiosilenci.cat, durant tota la setmana, o triar i remenar per escoltar els programes anteriors que no vas poder sentir en directe o que vols tornar a sentir a la web, sense B dobles i tot en lletres. Recorda, http://setllunes.ispana.es. Ens tornaràs a tenir per aquí tots els dimarts en directe a Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM, o els divendres a l'hora de les bruixes, les 12 del vespre, els primers 60 minuts dels dissabtes, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, o a la web www.onacodinenca.cat. Recordeu que avui comença la Setmana de la Comunicació aquí a la Garriga i que us esperem a l'exposició de ràdios antigues a veure com fem els programes en directe i molt més. Consulteu la web i el grup de Ràdio Silenci i veniu a tot i a veure'ns. I no us oblideu que dissabte a les 10 del matí estarem a la gala a la plaça de l'Església, em sembla que és. Sí, a la plaça de l'Església em diuen. Estarem tots fent un trosset de programa i ens podreu veure en directe. Hem estat amb tu navegant pels misteris, els somnis i els llibres amb la nau de Ràdio Silenci. amb en Marc Carol, el control tècnic de so, l'Edgar Colomer, el nostre ajudant en pràctiques, la nostra col·laboradora, la Violant Muñoz, que us vol regalar un llibre, recordeu-vos on d'escriure, i una servidora, Set Llunes, que ha intentat resoldre els dubtes dels nostres oients, la Maria, la Xaima, l'Ariana i la Carla, sobre les fades, i els hi han donat el seu número. Fins la setmana que ve, moltes gràcies.
Al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides des de les 7 llunes màgiques. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé les corretges, doncs tornem al planeta Terra.
Les 7 llunes, amb Susana Set Llunes. ...107.4 de la FM... Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.